I un dimarts a més, a aquesta hora, tornem a rebre la Susana García, directora de la plataforma EdBuilding. Ja sabeu que ens visiten un cop al mes per parlar de temes que tenen a veure amb l'educació, l'educació dels nostres fills. Temes que ens interessen, que ens preocupen i que posem sobre la taula per contrastar amb les opinions dels experts. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Doncs avui preparats per parlar del tema que abordareu en una jornada que teniu prevista el dia 2 de desembre. Uh-huh. Això és un dissabte.
Sí.
I que fareu a on?
Ho farem a l'Escola La Floresta.
Oberta?
Sí, és una jornada oberta a tothom de Sant Cugat. L'organitzem nosaltres, EdBuilding, però hi col·labora l'Ajuntament de Sant Cugat, que es fa càrrec de totes les despeses de la jornada.
Mm-hmm. Una jornada que tractarà sobre la implicació de la família mm-hmm. en l'èxit educatiu dels infants. I per parlar d'aquest tema, avui t'acompanyes de tres experts sobre la matèria. Dos d'ells ja els hem conegut al llarg de temporada passada mm-hmm. i aquesta, el Juanjo Fernández. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia.
El Juanjo és consultor pedagògic, conferenciant i escriptor. Un especialista multiusos, podríem dir.
Com una navalla suïssa, sí.
El Carles Ventura també ens ha acompanyat en alguna ocasió. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Carles és coach de joves. I saludem a la Laia del Río, ella és psicòloga infantil i assessora familiar. Ella ens visita per primera vegada. Laia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia. I per on hem de començar? Quin és el tema que... El primer... dels temes que deixem sobre la taula.
Sí, a veure, jo els hi formularé una pregunta oberta per una miqueta prendre consciència de realment la necessària implicació de la família en l'èxit educatiu dels infants, no? I per això és el motiu pel qual hem fet aquesta jornada. Dir que ells són tres dels cinc experts, dels cinc formadors que faran els tallers a la jornada. Per això és tan interessant tenir-los avui aquí. La pregunta és com molt bàsica i potser molt òbvia, però potser sí que hem de prendre més consciència d'aquesta implicació de la família, no? O sigui, potser sovint deleguem massa en els centres educatius l'educació dels nostres infants, és a dir, els deixem allà i que se n'ocupin els mestres. Hem de prendre més consciència de la implicació a casa de l'èxit educatiu i acadèmic, tot sovint dels nostres fills?
Bueno, és molt difícil, no?, de tenir un estereotip, un patró comú, no? Segurament hi ha famílies que s'impliquen moltíssim, hi ha famílies que no s'impliquen tant. Sí que el que jo trobo que és complicat és saber fins a quin punt com a pares ens hem d'implicar o no. Si a vegades som massa sobreprotectors, si a vegades al revés, no?, estem massa delegant-ho en l'escola i llavors donem per fet moltes coses que segurament hauríem de dirigir una miqueta més de casa. Aleshores, per mi, el gran matís és aquest, no? Com ho fem els pares per saber fins a on ens involucrem i quines eines tenim? Si jo em vull involucrar, també he de pensar que ho puc fer bé. Si em fa por involucrar-me perquè dubto, aleshores ho delegaré més en l'escola. D'aquí que jornades com la que estem preparant ara, jo crec que són molt interessants, perquè ajuda una mica els pares a dir, involucra't i fes-ho de la manera correcta, no de qualsevol manera.
Jo penso que tens molta raó, Carles, sobretot, per exemple, els que ens dediquem a edats més primerenques, ja quan comences a treballar, que comences a veure que hi ha coses que val la pena, que les famílies anem tant a una, tant a escola com família, doncs realment es veu, quan hi ha una feina al darrere, no és tirar per una línia sola i no obtenir respostes, sinó que quan tu fas una feina, veus que aquella família... anem en sintonia, anem tots a la una i llavors les coses surten molt millor, és tot molt més fàcil i flueix molt millor. Sí que és cert això que deia el Carles, avui dia hi ha molts estils educatius diferents i cada vegada tot això està canviant més i el que és cert és que, clar, famílies que venen de fora, per exemple, importen nous models educatius, també gent que potser, per por o per no tenir ganes d'enfrontar-se als fills, moltes vegades pensen que, que l'opció fàcil és no... O sigui, lo difícil és educar, l'opció fàcil és tirar pel dret i, fer com qui no veu la cosa, que el nen, vagi pujant com les carbasses i al final, clar, arriba un dia que això ja és tard. Per tant, quan abans es comença a actuar, quan abans puguem anar tots a una, sempre en bona sintonia, parlant, comentant, sense jutjar mai i sempre ajudant, sempre des del respecte, penso que les coses aniran molt millor.
Sí, jo crec que des del building, perdona Juanjo que t'he interromput abans de deixar-te intervenir, sempre hem pensat que quan vols prevenir o vols evitar ja el fracàs escolar o l'abandonament escolar, és perquè no hi ha hagut una feina prèvia que s'hauria d'abordar ja des de les edats que tu estàs parlant, no? des de l'escola bressol fins a l'educació infantil, motivant a la criatura, no? Juanjo, perdona.
No, que em semblava molt interessant el que comentava la Laia sobre el fet d'anar tots a una. I em penso que aquí hi hauria un dels secrets, quan parlem de la implicació de la família en l'èxit educatiu, com farem en aquesta jornada del dia 2 de desembre, jo crec que estem parlant també de la família i l'escola com una acció compartida en favor de l'educació dels nostres fills. És a dir, a mi m'agrada molt l'expressió de confiar als nostres fills. Jo crec que les famílies el que fem és això, és confiar els nostres fills a l'escola. Dipositem la nostra confiança en l'escola. La confiança costa molt de guanyar-se i és molt fàcil de trencar-la. Però per això és tan imprescindible que treballem no la delegació, és a dir, que delegació dona la sensació d'això, d'una una tasca que, bueno, que no consideres prou important o que no has de fer tu i que llavors ja la farà un altre. En canvi, confiar té aquest component de que realment, ostres, estàs valorant moltíssim l'escola, que és l'escola que has triat per als teus fills. I, per tant, amb aquesta escola has d'establir aquests vincles, no de client de l'escola, sinó de soci de l'escola. Okay. I un soci actiu que, per tant, s'implica, però s'implica d'acord amb l'escola per la millor educació dels nostres fills i dels alumnes de l'escola.
Què us sembla si fem una miqueta un tastet d'allò que viurem en aquesta jornada? És a dir, sense fer cap...
Spoiler,
exacte. Sí que almenys dir una miqueta per on abordareu cadascun dels vostres tallers, no? Que alguna eina que sabem segur que trobarem en els vostres tallers. Perquè bé, és fàcil dir, no?, que la família s'involucri en l'èxit educatiu, però com tu deies, Carles, cal de saber com, no? Com que han de fer els pares per poder acompanyar els seus fills en aquesta...
Doncs, si em permeteu, si em permeteu, començo jo, que treballarem els nanos de 15 a 18, més o menys, que són edats ja... que els nanos ja venen amb els valors ja més o menys construïts, amb tota la feina prèvia feta, i el que es tracta en aquells moments és que, bueno, han de prendre decisions importants a la seva vida. Les famílies volem ajudar, volem col·laborar, però molt bé no sabem com relacionar-nos amb aquest tema. Si ja d'entrada parlar amb els adolescents ens costa a vegades, perquè no sabem bé com entrar, com parlar, quin és el moment adequat... Imagina't que a sobre siguin temes sensibles com què vols triar amb els estudis, què vols fer en el teu futur, què vols ser a la vida, com penses manegar-te amb els estudis, la motivació que tens... Totes aquestes grans preguntes que els pares anem una mica perduts, especialment en aquestes edats que no sabem molt bé com enfrontar-nos o com relacionar-nos amb ells, doncs la idea d'aquest taller concret de 15 a 18 és, doncs, ajudar els pares a tenir eines concretes de com... animar els fills, com ajudar-los a que es motivin, com ajudar-los a que prenguin la millor decisió possible, dintre de que sempre hi haurà riscos d'equivocar-se i triar un itinerari educatiu que no sigui perfecte i que en el futur potser hagi de canviar, però sí reduir al màxim el risc, de forma que els fills puguin encarar una certa solvència, seguretat, tenint en compte qui són ells mateixos, i com a pares, doncs, com podem acompanyar una mica amb aquest procés sense ser sobreprotectors, sense tallar les ales, sense dirigir, sinó senzillament, com dèiem abans, acompanyant, no?, confiant molt en ells i treballant junts.
En la franja directament per sota de la que tractarà el Carles, més o menys de les famílies que tingueu fills de 12 a 15 anys, parlarem sobre un autèntic combo letal, que seria els deures i l'estudi, i l'adolescència, com tractar amb aquests adolescents i preadolescents. En un recent estudi que s'ha fet amb una quantitat important de nens, precisament de 10 a 12 anys a Barcelona, sortien com a nivell de satisfacció més escàs, hi havia en relació al temps lliure, que tenia molt a veure amb la quantitat de deures que fan aquests nens i nenes, i també el sentir-se poc escoltats per les famílies, poc escoltats pels pares. Jo crec que aquest aspecte de la comunicació amb els adolescents és especialment important, i el treball a l'escola, la realització de deures, els treballs, doncs genera una conflictivitat que caldria saber treballar, perquè és un moment en el que fàcilment com a pares ens podem encallar pensant que els deures defineixen els nostres fills, i no és així. És més, en aquestes etapes és quan es fa més evident que hi ha alumnes, i això segurament després el Carles ho tractarà en el seu taller i en l'orientació, hi ha alumnes que a l'escola mai no seran alumnes brillants, però que és que encara no han trobat el seu allò en el que brillaran, el seu camí. Mentrestant en aquest camí escolar, en aquest camí més acadèmic, en el que han d'aprendre moltes coses, doncs donarem, entre d'altres coses, un programa de 8 punts per poder ajudar els fills i filles a estudiar i a fer la feina del col·le.
És que potser hauríem de començar per definir què és això de l'èxit escolar, no? De l'èxit educatiu. És ser brillant, és treure notes brillants, que és el que enteneu vosaltres? Potser donarem pas primer a la Laia amb el seu taller, i després potser podríem abordar això, no? Què és el que entenem per l'èxit educatiu? El teu taller, Laia, bueno, que és de 0 a 6 anys...
Jo baixarem una mica més i farem el taller de 0 a 6. També la proposta serà, doncs, això, abordar una mica des de la vessant més primerenca els aspectes més psicològics per assentar unes bones bases per després, en el futur, tot el que s'hagi treballat en aquesta etapa, doncs tenir-ho tot molt, molt, molt més clar. Penso que és molt important, sobretot els pares, conèixer bé els nostres fills, saber com són realment. Moltes vegades tenim unes expectatives de com ens agradaria que fossin, però després aquestes expectatives, a mesura que van creixent, anem veient que potser no coincideixen amb la realitat. Llavors, és important que els pares fem aquest exercici de saber realment com són els nostres fills. Després, importantíssim ja treballar des de ben petits l'autoestima, que ells se sentin ells mateixos, que brillin per si sols, no? Fomentar els valors positius. Tothom té alguna cosa positiva, tots tenim virtuts, tots tenim defectes. Es tracta de detectar en què el nostre fill destaca. I això ho lligo una mica amb el que deien el Juanjo i el Carles, no? De cara al futur, si tu tens un fill que potser, doncs, bueno, li costa més les llengües, o potser va més peix en mates, doncs hauràs d'intentar, penso, com a pare, encaminar-lo cap a la vessant on ell pugui arribar un dia a ser feliç. Doncs si un dia vol fer disseny gràfic o coses que li agradi dibuixar, o no sé, potser és molt important detectar com és cada nen. Llavors, també m'agradaria destacar, no vull allargar-me massa ni avançar, però sí m'agradaria puntualitzar en el tema de l'esforç, la cultura de l'esforç. Avui dia, aprendre requereix un esforç, requereix posar-s'hi, i clar, a veure, ja de ben petits s'han de començar també a treballar l'autonomia i saber que hi ha certes coses que requereixen una miqueta d'esforç, perquè les coses no cauen del cel moltes vegades, i bueno, val la pena esforçar-s'hi una mica tot junts.
Sí, em permeteu una intervenció al respecte del que estava comentant ara la Laia, el coneixement sobre els propis fills. Tinc una mica la sensació que aquest coneixement que ella està parlant de fer-ho en l'etapa més bàsica, dels 0 a 6 anys, la deixem una mica de banda, i no és fins a última hora, quan arribem a l'etapa del Carles, que llavors han de prendre aquestes decisions importants quan comencem a preguntar-nos una mica què és el que, a on destaquen, què és el que els agrada fer.
Clar.
Què és el que fem els pares erròniament, suposo jo, després d'escoltar-vos a tots i després de la pròpia experiència, és ocupar els nens, sobretot quan són petits, amb una sèrie d'activitats el més variades possibles, però sense saber moltes vegades ben bé si els hi agrada, si els van amb la seva personalitat, si s'hi troben bé. O sigui, una obsessió per ocupar el temps, sobretot el temps de lleure, que abans també comentava el Juanjo, no els deixem triar.
I no els deixem avorrir-se. I jo crec que com a pares i mares no ens hauríem de cansar mai de conèixer els nostres fills.
Però clar, és que aquesta coneixença s'ha de fer al començament.
Sí, sí, per això dic que no ens hauríem de cansar mai ja des del principi. O sigui, conèixer els nostres fills no vol dir fer de pares helicòpter constantment supervisant, a veure què fan, a veure què deixen de fer, a veure amb qui van, sinó de debò conèixer el teu fill, admirar-te dels canvis que es van produint, també dels seus canvis en els seus gustos, en les seves aficions, en el que li agrada, el que li desagrada, el que va aprenent, que és extraordinari. No ens hauríem de cansar de conèixer-los, perquè a més el coneixement dels nostres fills és una de les 5 C's que jo recomano moltes vegades, és la base també per evitar situacions bastant més xunques que es poden produir. Quan coneixes els teus fills, també detectes ràpidament quan hi ha alguna cosa que no valora. De la mateixa manera que tenim aquest coneixement dels nostres fills quan són petits, que quan estan malalts ho veus. I ja veus perquè està massa actiu i normalment no ho està, o perquè està poc actiu i normalment és més actiu. I veus aquells ullets i bueno, el toques per confirmar que té febre, però ja ho saps, que està putxo, que està malalt. Aquest coneixement és el que no ens hauríem de cansar d'anar mantenint, continuant i incrementant. Si no, els nostres fills reben atenció només quan l'han pifiat. Si es porten bé, si tot va bé, si d'això, llavors no hi ha entrevistes a l'escola i a casa tampoc no hi ha tanta comunicació. En canvi, si està fent alguna cosa disruptiva, també conegut com portar-se malament, doncs llavors estem per ells, cosa que pot resultar bastant contradictòria.
I és quan m'arriben a mi aquests adolescents i em diuen: Carles, és que només es preocupen per les meves notes, pels meus deures, pel meu treball, i sembla que jo, com a persona, que els nanos als 16, 17, demanen respecte i atenció com a persona, no la reben gens. Diuen, és que els sopars, tot, només parlem de la meva feina, de les deures, de l'escola. Què he de fer jo perquè es preocupin de mi, perquè comencem a tenir una relació humana? I aquest és un clam desesperat que fan molts adolescents precisament quan els estudis no van bé, no? Que ens centrem moltíssim. A mi m'agradaria acabar la frase que deies tu: no ens hem de cansar mai d'acompanyar, de descobrir, perdona, com són els nostres fills, i afegiria, i d'acompanyar-los a ells a descobrir-se ells mateixos.
I tant.
Perquè si no ens arriben als 16, 17, han de prendre decisions molt importants, no només d'estudis, sinó de substàncies que els hi puguin oferir, de relacions personals que puguin tenir, de com afrontar la vida, i no saben qui són, no saben absolutament res d'ells mateixos. Llavors és quan l'autoestima, l'autoconfiança, que la Laia ens deia que ja des de petits hem d'ajudar-los a construir, se n'adonen que no hi és. I comença a tremolar tot el sistema per les pors que arriben a enfrontar-se a l'hora de decidir, d'actuar i de fer les coses. Moltíssimes pors no s'han conegut prou abans i no hem construït l'autoconfiança. O sigui que, tirant enrere, ajudem-los com a pares també a desenvolupar-se, a preguntar-se i ajudar-los a fer-se les preguntes. No respondre per ells, sinó dir, bueno, i tu com ho veus? Tu què faries? Tu què en penses d'això que està passant?
Totalment d'acord, perdona. Llavors, arrel d'això, el que dius, de ben petits ja comencem a fomentar criteri, que ells tinguin capacitat d'escollir, que sàpiguen que escollir implica equivocar-se. Per tant, moltes vegades, potser trien una opció que és l'errònia, però és que de l'error és d'on han d'aprendre. O sigui, no sempre tot és de color de rosa i ells han de començar ja de ben petits a veure que hi ha situacions a lo millor que no són tan agradables, a lo millor unes altres que més, i llavors totes aquestes coses són les que els van conformant, van enfortint la seva personalitat. Per lo que mateix tu dius, el dia de demà que es trobin en un grup, que els hi ofereixin X cosa o no, ells han de tenir un criteri clar. I el que deia el Juanjo, si nosaltres tenim una plena confiança en el nostre fill, doncs tot això, bueno, poden passar coses, però bueno, si més no, si hi ha una feina feta i tot això està més amortiguat, penso que bueno, és més difícil que passin coses. Llavors, també volia lligar una mica amb el conèixer el nostre fill o filla amb l'amor incondicional. Vol dir que l'estimes tal i com és i per com és com persona. I això que deies, Carles, també és realment trist, pobrets, perquè ells es deuen sentir quan arriben a la teva consulta, no? que ells fan un clam, no?, de sentir-se valorats com a persones, no només com a... És com aquells matrimonis que només a la nit se senten a sopar i només despatxen, no? Has anat a recollir el nen, has anat a no sé què, i realment la concepció humana, doncs, no s'està contemplant, i ells mateixos t'ho estan dient, pobrets, moltes vegades, clar, se senten una mica, anem tots atrafegats, el dia a dia, i clar, mica en mica això s'ha, no, no s'ha de perdre de vista.
Jo per això crec que l'èxit, com a mínim, i aquest dia ho comentarem, jo crec que l'èxit és la consecució d'objectius personals, d'objectius realistes, prou ambiciosos, mm-hmm. amb autoexigència de complir-los mm-hmm. i amb autorreconeixement. Mm. I que hi ha una part de la recompensa que jo crec que ens correspon molt com a pares, i especialment doncs, quan són petits i senzillament quan són menors i perquè són els nostres fills, però que és molt important que els anem ensenyant, forma part de l'autoestima, aquest autoreconeixement, aquesta capacitat de considerar allò que has fet i de felicitar-te per allò que has fet. Per això és anar assolint objectius que et vas plantejant. No hi ha per què de treure millor nota o el que sigui, sinó objectius en tots els àmbits de la vida. Et proposes objectius i els vas assolint. Jo entenc que això és l'èxit i això és el que li servirà per qualsevol moment de la seva vida, aquesta capacitat de proposar-se objectius i d'assolir-los.
I no hi haurà mai èxit si no hi ha errors. Que això els pares també ho entenen, com deies tu abans, Laia, no? Això ho han d'entendre molt bé els pares, de que la pifiaran, s'equivocaran, i estarem al seu costat per acompanyar-los, però no per evitar-los que s'equivoquin, perquè és que si no, no els deixem créixer, no els deixem aprendre dels seus errors i anar millorant.
Hi ha un terme que surt sovint en el tema de l'èxit educatiu, que és la motivació, no? Ens hem deixat, per cert, de parlar del taller de 6 a 12 anys, no perquè no l'abordem, sinó perquè no tenim aquí el formador, perquè en aquest moment no ha pogut venir, l'Oriol Castellví, que és mestre i formador de mestres i famílies i director de l'Escola de la Floresta d'aquí Sant Cugat. L'Oriol es farà càrrec d'aquest taller de primària, amb nens d'edat de primària, un taller adreçat a pares amb fills de 6 a 12 anys. I s'abordarà bastant profundament aquest tema de la motivació, que per si mateixa no té cap sentit, però que s'ha de treballar perquè aquelles criatures al final s'automotivin i, com tu deies, doncs, vegin el retorn de les seves de la feina ben feta, no?
És que la motivació, per mi hi ha dos factors fonamentals. Un és marcar el progrés visualment i mentalment. I aquest marcar-se el progrés hem d'anar ensenyant als nostres fills i filles a que siguin capaços d'anar-se marcant aquest progrés. I hi ha un altre aspecte que és el del reforç positiu, que de nou, doncs, mentre som petits i estan a casa i estan allà amb nosaltres hem de ser uns campions d'aquest reforç positiu, que no és el lluar-ho tot, sinó animar perquè es facin bé les coses i lluar, sí, aquelles coses que es facin ben fetes. Uh-huh. No ser predicadors, que és ser predicadors del però, que és, no, sí, t'ha quedat molt bé el dibuix, però hauries de practicar més d'això. És molt xulo aquest rotulador que tens, però vés en compte, no el trenquis perquè és molt car. Ostres, hauríem de ser campions del reforç positiu de veritat. Uh-huh.
Jo, si em permeteu, li destinaré un minutet a dir com anirà la jornada, molt ràpidament.
Perfectament,
vale?
Així recordem també,
sí, recordem
data,
que serà,
dia, hora, lloc.
Exacte, que serà dissabte 2 de desembre a l'Escola La Floresta, la durada és de 10 del matí a 2, organitzat per Ed Building, col·labora l'Ajuntament de Sant Cugat i tenim un sponsor, Biznelis, que també ens té alguna sorpresa preparada. La jornada serà molt dinàmica, constarà d'una conferència inicial bastant breu a càrrec de Noemi Royes, la nostra directora pedagògica. Després els assistents s'aniran als seus tallers en funció del que hagin escollit per a l'edat dels seus fills i tancarem amb una taula rodona on s'ajuntaran una altra vegada tots els formadors i tots els assistents i allà tothom podrà formular les seves preguntes i fer una miqueta com de tancament i conclusió de la jornada.
I escolta'm una qüestió, per participar-hi com s'ha de fer, calen inscripcions, no?
Sí, cal inscriure's perquè estem ara mateix en 130 inscripcions i alguns tallers ja tenen llista d'espera. I els altres estan a 2-3 places per tancar.
I com s'ha de fer?
Mira, hem d'entrar a la web edbuilding.org, edbuilding.org, i a la pestanya de jornades anar a la jornada vigent, a la cinquena jornada que organitzem.
I que no s'esperin gaire.
I allà mateix tenen tota la informació i el formulari d'inscripció. I que no s'esperin gaire, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs jo crec que com a tastet ha estat molt interessant per començar a obrir boca. m'imagino que estaran super pendents de veure quines són totes aquestes propostes que encara us queden per oferir a tots els interessats. Gràcies al Juanjo, al Carles i a la Laia per haver-nos acompanyat avui, i a tu, Susana, també. T'esperem d'aquí un mes.
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia. Gràcies.